vamos a ver y qué encontramos en esta escondilla de teléfono. ¿Qué se sabe? Marta, María del Mar, Ana, ¿quién estará? No sé.
Radio Astel. De dilluns a divendres a les dues, Astel Migdia. L'informatiu de proximitat de Radio Astel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les dues del migdia, Astel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Radio Astel.
Hay situaciones en la vida que no se pueden evitar.
Y que alguien herede tus bienes es una de ellas.
Pero hay otras, como los conflictos hereditarios que se producen entre los hijos, que sí se pueden evitar.
Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8, La Cerdanya, 104.4, Tortosa, 90.1, Vic, 98.4, Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. Temps de tertúlia. El primer cafè amb...
Irene Pardo, presidenta de les noves generacions del Partit Popular a Catalunya.
L'advocat Toni Picó. Judit Caselles, cap de política de Ràdio Estel.
Vinga, va, encetem la tertúlia del primer cafè quan passen 5 minuts de les 10 del matí. Irene, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Toni, què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
Judit, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Molts temes sobre la taula. Avui us ho avançàvem a Ràdio Estel, l'esfondrament de l'edifici del carrer Canigó de Badalona. Era indetectable, o així ho indica almenys una primera anàlisi del Col·legi de l'Arquitectura Tècnica de Barcelona. En concret, el tipus de caiguda del sostre esfondrat no mostrava senyals de trencament i el tipus de material constructiu del sostre de tipus ceràmic era dèbil, però no podia avisar. N'hem parlat avui amb el tinent de territori de l'alcaldia de Badalona de tot plegat. Ell considera que aquest Col·legi d'Arquitectura de Barcelona no té encara el material necessari per fer un informe d'aquestes característiques. També parlàvem, evidentment, de l'incendi que s'ha viscut els darrers dies i que encara cueja a la Comunitat Valenciana, de fet, a València. No sé com esteu veient la gestió política de tot plegat, tant a Badalona com a València, i en les dues hi mana el Partit Popular, Irene.
Hola, bon dia. Doncs a veure, per mi és una mica ara frívol, no?, parlar des d'una visió política que fa 3 dies, no?, de tot això. A veure, per sobre, la gestió política de Badalona, jo el que conec des de fora, perquè no estic dintre del govern de Badalona, és que l'alcalde ha estat en tot moment amb les famílies, ha estat acompanyant a totes les famílies, i el paquet de mesures per ajudar aquestes famílies hi és. Per tant, l'important en aquests casos, tant amb l'ensorrament de l'edifici de Badalona com amb l'incendi de València, és el suport a les famílies que es queden sense res, que ho perden tot, absolutament tot, no?, i l'acompanyament en general, no?, als veïns. I crec que això s'està fent. Jo ahir veia a Maria José Català, l'alcaldessa de València, i la veritat que deia menys mal, no?, menys mal, i al marge de les sigles polítiques de qui governia a la ciutat, que havien posat a disposició ja pisos de nova construcció a tots els... a totes les persones que ho havien perdut tot. Donava les gràcies a moltíssimes empreses, que també hi ha que donar-les, que havien estat treballant tot el cap de setmana per amoblar tots els pisos de l'Ajuntament perquè poguessin entrar en els propers dies, doncs, aquestes famílies, no? Ho farien amb un ordre de persones més vulnerables, és a dir, les més grans, amb nens petits i de més, i anirien, doncs, entrant la resta de persones. I el més positiu de tot és que no ha donat una data de caducitat per això, no?, que va anunciar que podrien estar en aquests pisos el temps que calgués i fos necessari per a aquestes famílies. Òbviament, l'acompanyament psicològic també hi és, però revertir les pèrdues no es poden revertir, sobretot les humanes, no?, i les també de la gent que ha perdut les seves mascotes i de més, i després el material, no?, que a vegades també parlem del material, que només són coses, bueno, és tota una vida, no?, de persones que tenen dintre dels seus calaixos, dels seus armaris, això no es pot revertir. Però jo m'alegro que les administracions locals, que són les més properes als ciutadans, estiguin al costat dels ciutadans quan ha d'estar, no? Al marge de les sigles polítiques, aquí és el cas del Partit Popular, com en el seu dia, per exemple, amb el volcà de la Palma, doncs, de més que, per cert, el volcà de la Palma encara estan uh-huh. esperant les ajudes a tots els damnificats, no? Doncs jo...
No sé si era a Múrcia... que va passar fa uns
quants...
A l'Orca, el terratrèmol, també hi ha...
Van rebre les ajudes fa molt poquet.
Fa molt poc. Llavors, bueno, el que aquí és important és que les famílies que ho han perdut tot vegin que les administracions estan del seu costat i que no estan abandonats de sort, no? Ara també hem vist com tots aquests dies estan anant als hotels i crec que poden estar als hotels fins al dia 29 i passaran ja tots els pisos de l'Ajuntament, no? Doncs, malgrat tot, no?, la desgràcia i la tragèdia que ha passat, doncs, en aquest cas... crec que considero que l'administració ha estat al costat i està al costat d'aquestes persones, que és l'important.
Deixa'm que ho digui, perquè les coses quan es fan bé, jo crec que cal dir-les, segons la meva opinió, a València, déu-n'hi-do la rapidesa de la política en posar solucions sobre la taula, déu-n'hi-do, i pel que fa al cas Badalona, avui, gabinet de crisi de l'Ajuntament de Badalona amb la Generalitat de Catalunya, dues setmanes tard. Toni, no sé com ho heu semblat.
A veure, jo estic amb la Irene. No? Si m'has agafat, va bé l'aigua. Escolta'm, a veure, jo estic amb la Irene amb una cosa. Jo no vull fer lectures polítiques de desgràcies per part de la gent. Per tant, jo penso que reservem el tema de la política en aquest sentit
i
fem
gestió. Jo no anava tant per aquí, anava més pel cas Lorca, eh?
D'acord.
Veurem que...
D'acord.
Una cosa és el que es diu, l'altra és el que es fa i quan tardarà.
Ara faré un comentari al respecte que tens tota la raó del món, no? Recordeu una cosa, o sigui, estem parlant de situacions en les quals les polítiques poden venir o estan compartides per moltes administracions públiques, Per tant, la primera, sense cap mena de dubte, i és la que s'adreça al ciutadà afectat, que és la local, no? L'Ajuntament, en aquest sentit, els ajuntaments fan més del que els hi correspon en moltes situacions, i a més sense el finançament adequat per fer-ho, i per tant això cal tenir-ho en compte, però també hi ha competències de les comunitats autònomes, no? Per tant, ja no vull dir de l'Estat, que són molt diferents, però sí de les comunitats autònomes. Per tant, aquí hi ha competències per part de tothom, i tothom ha de reaccionar en aquest sentit davant de fets com aquests que estem comentant. I prendre mesures, en aquest sentit, de recolzament als afectats, i aquí va una mica el comentari que tu feies, Joan, que és el dir, no ens oblidem d'ells, per tant, les mesures han de ser a mig termini, no poden ser a curt termini. A curt termini tothom reacciona, els focus estan posats sobre el fet, estan posats sobre les persones, però en qualsevol cas aquestes situacions no es resolen en una setmana ni en dues setmanes, sinó són situacions que es resolen en molt temps i, per tant, recordo, per exemple, els primers que van ser evacuats de Badalona perquè va caure aquella nau, us en recordeu que hi havia aquella nau? Clar, tota aquella gent que eren sense sostre. Penso recordar, perquè quan esteu al focus de les coses, llavors ens oblidem totalment dels temes, van necessitar molt temps per poder ser reallotjats i viure en situacions dignes. Per una altra banda, jo crec que aquí s'han de prendre dels fets, no? I en el seu cas, doncs, estem parlant de temes d'habitatge, per tant, segurament s'hauran de prendre mesures i de modificacions de normes constructives, ja s'està parlant d'això, no? En el cas de València. Per tant, jo deixaré la política a part, en aquests casos, tractem les situacions humanes i d'urgències, aquí hi ha competències a part de tothom, tothom s'haurà de posar aquí de la seva part i, per tant, paliem les conseqüències d'aquests fets.
Tret.
Sí, jo volia dir que l'impacte psicològic i econòmic també és tan fort en un cas, no, com el de València, que al final tota ajuda que es pugui donar des de l'administració sempre sembla insuficient, tot i que s'actuï de forma ràpida i amb tanta eficiència com es pugui, no? Sí que és cert que en aquests casos que ens impacten tant a nivell mediàtic també, perquè al final qualsevol persona que hagi vist les imatges de l'incendi a València ha quedat astorada i és igual en aquest cas de quina ideologia tinguis, de quin partit siguis, en aquest cas crec que l'impacte és tan fort, també, no, cap a l'opinió pública, que per això fa que les administracions responguin de forma tan ràpida i de forma tan immediata. Ara bé, aquí anem, que és el que comentaven també els companys, no, que no quedi només ara en parar el cop per quedar bé de cara a la premsa, sinó que tot això hi hagi un acompanyament a llarg termini. Ara bé, clar, jo també em poso en els casos, no, de que ets una família que estaves pagant una hipoteca, se t'ha cremat el teu habitatge i que hagis de seguir pagant aquesta hipoteca i haver de pagar un altre lloguer, un altre habitatge, em sembla d'un impacte econòmic tan fort i psicològicament també està pagant una cosa que ja no és teva i per la qual sents molt de dolor, que és això, no? Que aquest primer paquet d'ajudes que ja han posat en marxa, que tenim entre 6.000 i 10.000 euros, clar, al final, entre l'impacte de tu haver perdut la casa teva, és que, esclar...
I les asseguradores, Judit, que encara no s'han pronunciat.
Clar. I també diuen que dependrà molt del tipus de contracte que tu tinguessis amb l'asseguradora...
I de fet, les asseguradores...
I de si l'incendi ha estat provocat, no està provocat, no?
De fet, les asseguradores estan esperant amb candeletes els informes de les investigacions de veure com s'ha produït aquest incendi.
I perquè...
és lògic.
L'informe que ja es va dir que no tardarà no. Un dia ni dos, Un informe que tardarà perquè s'ha de fer ben fet.
No, clar, i jo suposo que, bueno, al final són empreses, també han de veure la lletra petita i a veure quin tipus de contracte té cadascú, però jo, mira, jo no sé vosaltres, però jo no deixo de pensar també en una família que va morir tota la família. Sí. Jo porto, de veritat, porto 3 dies, 4, des que va passar l'incendi, que han mort 10 persones, però porto tot el cap de setmana pensant, jo tinc un nen de 2 anys i mig,
aquesta
no?
Família amb 2 nadons, eh?
Un nen que va néixer el 14 de febrer i un nen de 3 anys que va morir amb un lavabo, no? Uh-huh. I dic, ostres, que fort, no? Quina tragèdia, quin desastre, i òbviament aquí l'únic que podem fer com a societat, que jo crec que també és d'admirar els valencians, no? Com s'han volcat amb tothom, però sobretot la família d'aquestes persones anònimes, no? No són els que han mort, sinó els que estan en vida. Mm-hmm. Ostres, també aquí el suport psicològic ha de ser, vamos, intachable, perquè és molt fort. O sigui, no em puc posar... És impossible posar-se a la pell d'uns avis, no, d'uns tiets, d'uns germans, una família sencera, no? És que jo m'esgarrifava aquest cap de setmana.
Per cert, en casos tremendament mediàtics com aquest, com ens deia la Judit, moltes vegades hi ajuda que es posi tot el focus a sobre per aquesta immediatesa en la solució política, per aquesta, si m'ho permeteu, viralització a la solució política, però també crea imatges de caos, com la tremenda imbecilitat de fer-se selfies davant de l'edifici, per exemple, això ja ha començat a passar, o hi ha una imbecilitat, però sí crea cert caos, i hi ha gent que ja està dient, bueno, ara hem de mirar quants edificis d'aquest material de construcció estan fets a casa nostra.
Sí, la Generalitat, de fet, ha posat en marxa un grup de treball per estudiar bàsicament a Catalunya si hi ha edificis construïts amb poliuretà, uh-huh, i veure com s'ha d'actuar. Deia que de moment no, es pensava que no li constava que hi havia edificis així, però...
Al final aquest no en tenia, poliuretà.
Al final, però és el material...
Llana rock, em sembla, sí, que es diu, el material usat.
Diuen el que s'està... És que tots són... Tot de moment són
especulacions. Fins que no surti l'informe...
El que diuen, el que s'està dient és que potser l'efecte que xamanella que ha tingut era per les distàncies de les cambres d'aire que hi havia dintre de la façana. Que això el que ha fet... No, perquè diuen que amb un incendi normal, que aquest era un incendi extraordinari, anava de fora cap endintre. Normalment les instruccions que es donen des dels bombers és no baixeu, no, per les escales, precisament perquè les escales interiors fan un efecte xamanella, doncs es veu que aquest aïllament o aquest espai, no, d'aire que hi havia a les façanes, això va fer que es propagués, fes aquest efecte xamanella.
Això és el que li va passar amb aquesta família, que va trucar als bombers i els bombers van dir...
Però mira, jo també vull fer... Deixa'm 20 segons només, perquè jo he estat a les redes socials i a mi m'indignava veure com s'estava tirant per terra també la feina dels bombers per donar aquestes instruccions.
No, sota cap concepte cal,
sí,
fer-ho,
no, això. Però al igual que la Judit feia també menció a lo de la Generalitat i de més, uh-huh, jo vull fer menció a tot el tema de que de cara a les redes socials també especulen i són molt dolentes i molt negatives, perquè aquesta família va fer cas a les instruccions, sí, dels bombers. Hem de recordar que va haver-hi quasi dos bombers que van estar a punt de morir, que inclús es van despedir dels seus companys perquè el foc els va atrapar, els va fer com una espècie de càpsula i al final van poder sortir. I ara, per les redes socials, inclús alguns mitjans de comunicació, he vist, que fan uns titulars que són molt imprudents i molt irresponsables, perquè s'està donant una imatge, una lectura de, per culpa d'haver fet cas les instruccions dels bombers i no haver sortit com volia la família en un primer moment, aquesta família ha mort. Em sembla escandalós. I això ho he vist amb algun mitjà de comunicació digital aquest cap de setmana a les xarxes socials. Òbviament, sempre s'ha de fer cas als bombers. Precisament els bombers estan farts de dir que en els incendis la gent on mor és a les escales, en les pròpies vies a vegades d'evacuació que hi ha, no? Però aquest era un incendi extraordinari, molt diferent, i jo crec que tots ens hem quedat sorprès la voracitat amb la que tenia l'incendi, no? Que en mitja hora estava tot l'edifici cremat, o 40 minuts tot l'edifici cremat, però crec que hem de ser molt responsables, no? I en aquests moments també estic veient un run-run, no? d'irresponsables, i també vull dir als mitjans de comunicació que, escolta, deixem d'actuar a les investigacions i a les entitats pertinents, no?
Toni.
Jo no tinc res a afegir. Ho ha dit perfectament.
No, sí, òbviament, vull dir, la feina dels bombers és impecable sempre, i si donen unes indicacions és perquè en aquell moment, amb els indicis que tenen i les informacions que tenen, és perquè pensen que és el millor. Aleshores...
O sigui, si una investigació d'un incendi pot trigar inclús un any, no? Que s'està parlant d'un any potser per davant d'investigacions. Els bombers, al final, el que estan veient és un incendi que no és normal, no? Però que òbviament, ells es regeixen pels seus protocols, no? Però inclús s'està posant en dubte els protocols que han de portar a terme els bombers per culpa d'aquestes indicacions que s'han donat. Escolta,
no, que el diga. El protocol famílies... és aquest, el que és estrany en aquest cas és que l'incendi fos d'aquestes característiques.
Ah,
això no sol passar. Gràcies a Déu, això no sol passar. Sí. Un dia en el que 20 minuts que passen de les 10 canvien de qüestió, perquè avui també hem parlat amb Juan José Álvarez, secretari nacional de SAJA, aquest sindicat de joves agricultors, perquè avui estem pendents també de Madrid, on milers d'agricultors i un centenar de tractors recorreran al centre de la capital, de nou, sota el lema «El camp exigeix suport, respecte i reconeixement». Un dia en el que el ministre d'Agricultura de la Unió... els ministres d'Agricultura de la Unió Europea es reuniran també a Brussel·les per abordar més mesures davant les reivindicacions dels pagesos. Quan parlàvem amb Juan José Álvarez, em quedava una mica sorprès, però treia ell la qüestió sobre la taula i m'ha semblat bé que deia ens tornarem a manifestar a la capital de l'Estat i aquest cop, deia, esperarem veure imatges pacífiques, perquè la darrera manifestació es va desmadrar una miqueta. En fi, no sé com veieu tota la qüestió del camp, de la pagesia. Per cert, que demà Catalunya es tornarà a mobilitzar a les carreteres catalanes i a diversos punts des de bon matí. Això serà demà, a l'Alt Empordà, al Ripollès, a l'Alta Ribagorça, al Berguedà i a la Cerdanya també hi haurà talls provocats pels pagesos. Judit.
Bé, aquí els pagesos ja han dit que el que no volen no és que només surtin d'aquesta reunió dels ministres de la Unió Europea doncs paraules buides de significat i que al final doncs no se solucionen els seus problemes. És important, òbviament, que se sàpiga que no és un problema que se soluciona d'un dia per l'altre, que sí que s'ha de fer un full de ruta, que s'han d'estudiar unes mesures compartides, però justament la majoria dels pagesos que s'han anat manifestant anaven molt en contra d'algunes de les polítiques que s'han aplicat al conjunt de la Unió Europea, no? Aleshores, o sigui, sí que crec que ha de ser un toc d'atenció cap a aquesta reunió dels ministres i que realment, doncs s'aconsegueixi trobar un consens, no?, entre els pagesos i els tipus de polítiques que es fan, sobretot a Europa, que és qui té doncs més competències a l'hora doncs de marcar els aranzels dels productes que s'importen. A veure.
Per cert que demà, en principi, hi havia reunió amb el ministre espanyol, també. Dic en principi perquè li hem preguntat al secretari nacional de SAJA i ell ens reponia que encara no sabia res. Toni.
Jo seré una mica crític. I enteneu-me, enteneu-me el que vull dir. A veure, jo crec que la pregunta que hem de respondre, tots plegats, és què volem, no? del nostre sector primari, no? Volem un sector primari fort, no volem un sector primari fort. A més de tenir un sector primari, entenem que el sector primari té una altra responsabilitat envers el territori i la societat, o no ho creiem. Vull dir, això és totalment legítim, però penso que s'han de respondre unes quantes preguntes abans de prendre decisions. Vull recordar que en aquest sentit, una de les polítiques que jo crec que és del cor de la Unió Europea és la PAC, i el sector agrari i ramader han estat molt beneficiats d'aquestes polítiques europees. I per tant, ja m'has recordat, cada vegada que s'han de renovar aquestes a la PAC, hi ha grans discussions entre tots els estats membres, perquè cadascú té els seus interessos i té la seva configuració, i per tant aquí s'ha de tenir en compte. Per tant, política europea molt important destinada al nostre sector agrícola. Clar, estem parlant també d'una situació bastant complexa. I estem parlant del tema dels preus, estem parlant de la competitivitat o competència de tercers països, estem parlant de la sequera, estem parlant de moltes coses que, quan sorgeix, doncs passa el que passa. No? Recordo que fa cosa d'un mes estava a Brussel·les i va coincidir amb la manifestació que van fer els pagesos a Brussel·les. La veritat, allò, res a veure amb el que vaig veure, per exemple, la setmana passada a Madrid. Res a veure, Vull dir, la contundència era brutal. I a més, de l'entrevista que tu has fet, fixa't que tu els has preguntat, escolta, voleu anar a una vaga general? Uh-huh. I què t'ha dit? Què t'ha respost?
Esperem que no.
Esperem que no. Esperem que no, eh? Per tant, no s'estan prenent totes les mesures que es poden prendre, de pressió en aquest sentit. I jo crec que és responsable per part del sector, és molt, molt responsable. Però, en qualsevol cas, penso que hem de respondre unes quantes coses. És un sector que ha estat molt beneficiat per les polítiques europees, no controlo tant les estatals, ni molt menys les autonòmiques, però en qualsevol cas, tot en el seu just punt. Crec que la situació és complexa, però que s'han de prendre mesures, però adequades, perquè tots els sectors començaran. O sigui, començaran a reclamar... Em sembla que he sentit que, a més, venen altres vagues, no? Em sembla recordar. No només d'aquest sector, sinó d'altres sectors. Per tant, podem entrar en una espiral, que en aquestes espirals mai les coses acaben.
Ara, una vaga del sector del camp, vull dir, clar, és que jo crec que no volen, però perquè ells mateixos serien els primers perjudicats, perquè al final, si no cuides el teu terreny, o sigui, se't morirà...
Ja ho han dit moltes vegades, que participar en una manifestació d'aquestes, i més si t'has de traslladar a Madrid...
Totalment.
Compte amb això. Irene.
És molt fàcil fer una vaga general quan estàs assalariat en una empresa, però és molt difícil fer una vaga general quan de la teva feina depèn el pa que portes a casa teva, no? Que és en aquest cas el que deia la Judit, no? Òbviament, jo crec que ens hem de posar també al costat de la pagesia. Òbviament, estic d'acord, a veure, també el sector primari han estat molt, molt beneficiat de certes ajudes a la política agrària comú i de més, però sí que és veritat que durant els últims anys hem vist un sector primari molt perjudicat. Quan és també és molt fort veure com els pagesos, no, d'aquest país agafen la seva collita i la tenen que tirar perquè van a pèrdues, perquè els hi surt més a compte tirar la seva fruita, el seu producte a terra, que portar-lo a vendre. Jo he estat treballant durant molts anys en una societat anònima transformadora a Lleida, i et puc dir que, escolta, els intermediaris apreten molt el pagès, i és molt injust moltes vegades els preus que es paga per quilo per el que després es ven, no, al supermercat final. I després, sobretot, aquí està en qüestió diverses coses, no? I sí que és veritat que el que ha passat ara és que s'ha juntat el tema de la sequera. Però el que no pot ser és que Europa, els nostres pagesos, els hi exigeixi que compleixin amb una normativa molt exigent i molt costosa, com és la neutralització de pesticides, etc, no? Que això és molt costós al preu final pel pagès, i després vingui fruita, verdura i de més de tercers països que no hi ha cap tipus de control, que es canvia l'etiquetatge o es manipula la traçabilitat, o no hi ha traçabilitat cap, ni una, no? El que no pot ser és que els pagesos de la Comunitat Europea, els nostres pagesos, estiguin complint amb unes exigències que van a favor, no, d'aquest canvi climàtic, aquest pacte verd, que òbviament s'ha de complir i que jo estic a favor, però el que no pot ser és que Europa, i jo em considero una persona europeista, tingui aquestes exigències pels països que formen la Unió Europea i no tingui aquestes exigències per tot el producte que ve de tercers països. Llavors, la primera pregunta que s'ha de fer a Europa, o la primera reflexió, és, escolta, o tots sí o tots no. El que no pot ser és que els nostres estiguin jugant amb desavantatge, perquè això fa que vagin a pèrdues, que al final es compri la fruita, la verdura a tercers països, i al supermercat un quilo de pebrots que vagi a un euro i mig o dos euros envers un que vagi quatre, òbviament el de quatre es queda a les estanteries i el de dos s'acaba. Què passa? Que al final no es compren la fruita ni la verdura als pagesos d'aquí. Això és el que està passant, no? I jo crec que no és tan... que també cap a quin sector primari volem anar, sinó, escolta, és que la gent té dret a guanyar-se la vida en aquest país i en els altres països de la seva feina. El que no pot ser és que per culpa, i en el fons jo trobo bé certes mesures que s'estan fent, la gent tingui que tirar la seva collita o la seva feina a terra per aquestes exigències. O todos o ninguno, no? Jo estic d'acord en que s'hagi d'implementar certes mesures, no?, com els pesticides i de més, si volem anar cap a unes polítiques agràries molt més verdes, no? Però, escolta, és incoherent el que s'està fent amb certes coses, no?
Jo, dos comentaris. Continuo fent...
Molt ràpid, Toni, que tinc una persona al telèfon que vull saludar.
Els nostres i els altres és relatiu, perquè quantes empreses agroalimentàries espanyoles estan al Marroc? Per tant...
Moltíssimes, sí.
Què són els nostres i qui no són els nostres? I segon, compte, en aquest sentit, els medioambientalistes ens estan avisant que aixecar el peu de mesures obligatòries pel sector agro de medi ambient tindrà una afectació en el clima.
Ja, però que també s'exigeixin llavors a tercers països per importar aquesta fruita o aquesta verdura, no?
Jo crec que les properes setmanes en seguirem parlant de tot plegat i que la cosa va per llarg, tot i que avui hi hagi aquest Consell de Ministres d'Agricultura de la Unió Europea. Seguim parlant d'Europa un dia com avui, perquè s'estan produint manifestacions, s'estan produint també commemoracions, per dir-ho d'alguna manera, d'aquests 2 anys de guerra a Ucraïna, una guerra que va iniciar Rússia, recordem, per tota aquella zona del Donbass, etcètera, etcètera. Per parlar-ne de tot plegat, podem saludar a aquesta hora Florentino Portero. Ell és investigador sènior de la Fundació Civismo i expert en política internacional. Senyor Portero, molt bon dia, buenos días.
Muy buenos días.
¿Por qué momento está pasando ahora la guerra en Ucrania?
Bueno, no es fácil resumirlo en pocas palabras, pero diríamos que las Fuerzas Armadas rusas han estabilizado el frente, cometieron muchos errores, han aprendido los errores y en estos momentos tienen desplazados unos 400.000 hombres, el frente estabilizado, líneas de artillería. Y mientras que, por el contrario, las Fuerzas Armadas ucranianas empiezan a sentir ahora el coste de vidas humanas. Ucrania no tiene tanta población, ni mucho menos como Rusia, pero sobre todo Ucrania depende de la ayuda financiera y material de la Alianza Atlántica, tanto de Estados Unidos como de Europa. Y esa ayuda empieza a escasear fundamentalmente por un debate interno norteamericano. De ahí que, en concreto, en estos momentos, los ucranianos tengan una crítica carencia de munición y, por lo tanto, una seria dificultad para hacer frente a los avances rusos. En general, el frente está estabilizado, pero Rusia va ganando posiciones.
Precisamente, yo recuerdo cuando empezó esta guerra, señor Portero, que mucha gente decía esta guerra durará 2 días, teniendo en cuenta que es Rusia y un territorio tan extenso, un gobierno tan poderoso como el de Vladimir Putin, al lado de Ucrania, ¿no? ¿Qué ha hecho que esta guerra dure tantísimo?
Sí, recuerdo que la CIA, justo antes de empezar, dio dos semanas a Ucrania de resistencia. Han ocurrido varias cosas. Primero, errores increíbles por parte de Rusia, auténticamente increíbles. Segundo, una ayuda muy efectiva norteamericana al gobierno ucraniano, primero, diciéndole lo que iba a ocurrir. Segundo, explicándole exactamente cómo iba a entrar Rusia, puesto que tenía sus planes de ataque. Tercero, dotándoles de información digital sobre dónde estaban las posiciones y de esa manera logrando detener el avance a un ritmo que para nosotros resultaba en esos momentos inimaginable. A partir de allí, lo que ocurrió fue que se movilizaron los recursos occidentales, dotando a Ucrania de munición, de piezas de artillería, de carros de combate, etcétera, etcétera, para que pudiera contraatacar. Y durante un tiempo Ucrania no solamente detuvo el avance ruso, sino que contraatacó. Estamos en un tiempo distinto, en otra fase distinta de la guerra, donde Rusia, como decía antes, aprendió de sus errores, cambió a los generales que estaban al mando, y en estos momentos Rusia considera que el tiempo juega a su favor y que si estabiliza el frente, a medio plazo Ucrania dejará de recibir ayuda de Occidente y, por lo tanto, podrán reanudar las hostilidades, podrán reanudar las operaciones de avance, fundamentalmente hacia el río Dnieper, que divide Ucrania de norte a sur, y no sabemos en qué medida intentarían avanzar por la costa hasta la ciudad de Odessa y más allá, es decir, hasta la frontera con Rumanía, para cegar el acceso de Ucrania al mar. Ese sería realmente el gran deseo ruso, pero las dificultades de avanzar por la costa son extremadamente altas.
Recordemos que todo empezó por esa ofensiva hacia el Donbass, una zona bastante prorrusa, y que luego se extendió rapidísimamente por toda Ucrania, el conflicto entre Rusia y Ucrania. Precisamente en este segundo año que se ha conmemorado hace muy poco de la guerra, Ucrania ha dado las primeras cifras, 31.000 soldados ucranianos muertos en batalla y por lo que hace al número de civiles muertos, el presidente Volodymyr Zelensky ha asegurado que se tratan de de centenares, de miles de personas, pero dice que la cifra es muy desconocida. ¿Estos números pueden ir a más?
Primero, creérselos es un acto de fe. Yo no me los creería, yo creo que son bastantes más. En segundo lugar, en campo de batalla normalmente hay una relación de un muerto por tres heridos, pero a esos heridos hay que sumar a aquellas personas, digamos, a la población civil que recibe diariamente bombardeos en las ciudades. Entonces seguro que hay más. Pensemos que el jefe de Estado Mayor solicitó una leva de 500.000 hombres, puesto que en estos momentos el frente ucraniano está, digamos, agotado, y el gobierno ha dicho que no, porque no hay. Los hombres que quedan están en las fábricas, están trabajando y se hundiría la economía. Todo ello nos da una idea de que la situación es bastante más precaria de lo que el presidente Zelensky nos da a entender. Igualmente, en el lado ruso, las bajas han sido absolutamente extraordinarias, o sea, inaceptables para lo que entendemos que es un campo de batalla moderno. Un oficial occidental, si es responsable de esas bajas, evidentemente tendría que abandonar. Se considera poco profesional exponer tanto a tu población. Bueno, en esa parte del mundo las guerras se hacen de otra manera, y mucho me temo que tanto en el frente ruso como en el frente ucraniano las cifras son mucho más altas.
¿Se puede pronosticar un fin de una guerra como esta? Y si es así, ¿cabe espacio para la negociación o ya no?
Bueno, el futuro siempre está abierto, y por lo tanto, y realmente no sabemos qué va a pasar dentro de un mes, dentro de dos meses. Cambian las circunstancias y lo que ahora nos parece imposible puede ser posible. Si tenemos en cuenta que esta campaña de Ucrania es la quinta campaña de Putin de expansión de Rusia, entonces tenemos Moldavia, tenemos Georgia, tenemos Ucrania 1, que es la península de Crimea, Ucrania 2, que fue el Donbass, y este sería Ucrania 3. En las anteriores, Rusia nunca se ha molestado en cerrar, es decir, en llegar a un acuerdo de carácter jurídico. Para Rusia el derecho no es un tema fundamental, lo fundamental es el ejercicio del poder. Controla la parte que quería de Georgia y ha anulado la posibilidad de que Georgia se incorpore a la Alianza Atlántica o a la Unión Europea, igual hizo con Moldavia. Yo no veo a Putin particularmente preocupado por llegar a un acuerdo de nada. No, sencillamente estabiliza la situación, impide que, por lo tanto, Ucrania pueda ser miembro de la Unión Europea o de la Alianza Atlántica, por muchas veces que se repita aquí. Dicho de otra manera, Ucrania nunca entra en la Unión Europea o en la Alianza Atlántica si no tiene unas fronteras reconocidas internacionalmente y fronteras de las que es capaz de hacerse cargo. Como ese no es el caso, no va a entrar, porque si no, toda la Alianza Atlántica entraría en guerra con Rusia, o toda la Unión Europea entraría en guerra con Rusia, y eso evidentemente no es algo que se desee en estos momentos. Yo creo que Putin juega con el tiempo, espera que Donald Trump gane las elecciones norteamericanas, y a partir de ese momento lo más probable es que haga algún nuevo avance importante en Ucrania. Hay otros frentes abiertos, el frente de Moldavia, está el tema de los estados bálticos, todo eso Putin lo tiene sobre la mesa y lo va administrando según las circunstancias.
Esperemos que espera Putin que gane Trump las elecciones norteamericanas, como nos decía el señor Portero, pero el otro día lo escuchábamos a Vladimir Putin que decía que esperaba que ganara Biden.
Porque quiere que gane Trump. Si pide voto para Trump es malo. Eso son, lo decía casi riéndose, sí, porque se daba cuenta de la putada que estaba diciendo. Sí. Es evidente, Biden cree en la Alianza Atlántica e incluso diría que por edad cree en una estrecha relación entre Europa y Estados Unidos. Sí. Trump pertenece a otro mundo mental. Para él Europa es un resto de un tiempo ya superado. Cree que Estados Unidos sola puede hacer frente a los grandes temas que le importan, que básicamente es la revolución digital y conquistar mercados, y por lo tanto está muy dispuesto, y lo ha dicho, a retirarse de Ucrania por una parte y a retirarse de la Alianza Atlántica por otro. Eso es un regalo gigantesco para Putin. Por lo tanto, Putin espera, y de qué manera, que sea Trump el vencedor.
Le quiero hacer dos preguntas sobre la cuestión. La primera, no sé si el caso Navalny puede afectar un poco a la política interna de Putin. Recordemos que ya había habido manifestaciones en el sentido contrario de la guerra, pese a los intentos de Putin. No sé si el caso Navalny puede hacer que la población esté todavía más en contra del gobierno Putin.
Que hay un sector fundamentalmente urbano, San Petersburgo, Moscú y alguna otra ciudad, que defiende la democracia, que defiende que Rusia es un estado occidental, que defiende que Rusia tenga unas relaciones normales con sus vecinos occidentales. Eso siempre ha sido así desde el siglo XIX, no hay ningún problema, pero es una minoría. La mayoría del país está en otra lógica. La crisis, lo ocurrido con Navalny, el asesinato de Navalny, no va a tener ningún efecto en política interior, efecto importante en política interior rusa, para nada. De hecho, ya no hay oposición, y Navalny era una oposición, pero estaba metido en una cárcel en el Ártico. Por tanto, su viabilidad era muy limitada. Y por otro lado, recordemos, es que Rusia, aunque haya elecciones, no es una democracia. Las elecciones están hechas. El control de los medios de comunicación es total. Por tanto, mientras Putin no sufra un descalabro militar en Ucrania, Putin tiene la estabilidad política garantizada.
Y ahora sí, la última. Decía el señor Portero que esta crisis, esta guerra, ha hecho que la crisis no sea solo entre los países afectados, sino en toda la comunidad internacional. Hemos visto la subida de precios, etcétera, etcétera, y la escasez de productos. ¿Esto puede seguir? ¿Se ha parado aquí? ¿Qué efectos internacionales puede seguir teniendo la guerra?
Esto es muy importante y evidentemente es un proceso muy dinámico. Cuando Rusia invade Ucrania, países tan importantes como China quedan relativamente perplejos diciendo, este hombre, ¿por qué abre este lío en estos momentos? Es un atraso, así no se hacen las cosas, está alterando los mercados. China dejó pasar el tiempo y vio que con la guerra, con la invasión de Ucrania, se estaba poniendo en cuestión, uno, la cohesión intraeuropea, y dos, la cohesión entre Estados Unidos y Europa. Y China concluyó que eso era una muy buena noticia. Debilitar a Occidente está muy bien para China. Pero en segundo lugar, y aquí era lo más importante, China descubrió que en su insensatez Rusia estaba aislándose y, consiguientemente, dependería en el futuro más y más de China. China consume ingentes cantidades de materias primas, empezando por hidrocarburos, pero no solamente hidrocarburos. Rusia, como país industrial, es muy limitado, pero Rusia lo que sí tiene son gigantescas cantidades de materias primas. El resultado es que, según avanza la guerra, Rusia penetra más y más en la condición de vasallo de China. Paradójicamente, el nacionalismo de Putin lo que hace es debilitar a Rusia en relación con China. Recordemos que Moscovia se hizo independiente de los tártaros y que todo el nacionalismo ruso es un nacionalismo antitártaro. Bien, pues en este caso no son exactamente los tártaros, pero sí los chinos, que son vecinos, los que poco a poco se están quedando con el control pleno de la economía rusa. En ese sentido, estamos viendo cómo se reorganiza la globalización, cómo se reorganizan los mercados y cómo de esta guerra el único realmente beneficiado es China, que la está administrando de manera muy inteligente.
Florentino Portero, investigador senior de la Fundación Civismo y experto en política internacional, muchísimas gracias por atendernos un día como hoy. Bon dia, buenos días.
Bon dia.
De seguida ho comentem tot plegat. Vull comentar això. El que està passant avui, quants temes sobre la taula. Vull comentar això, vull començar l'inici del mobile. Anem a publicitat, de seguida ho comentem tot plegat.
Ràdio Estel. A la diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al 93 112 70 10 o al Bizum 333 81. Condrohelp. Els meus ossos i articulacions noten el fred i l'edat. Per això prenc Condrohelp, de Laboratoris Marnis. Condrohelp conté una alta concentració de condroitina, glucosamina, col·làgen, àcid hialurònic i vitamina C. I gaudeixo de viure en moviment. Recorda, demana Condrohelp a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Volem saber si l'app de Ràdio Estel t'agrada molt o moltíssim. Deixa'ns la teva ressenya a Apple i Play Store. La tindrem en compte, perquè tu ens agrades molt, moltíssim. Busca la nostra app com a Ràdio Estel Oficial. Gaudeix del directe, la ràdio a la carta, els podcasts i molt més, i deixa'ns la teva ressenya. L'app de Ràdio Estel és tota teva. Divendres 1 de març, el Haydn més triomfal i lluminós sonarà al Palau de la Música Catalana amb La Creació, un monument coral singular i vibrant, inspirat en els grans oratoris del barroc. Música extraordinària i poderosa a càrrec del Cor Jove de l'Orfeó Català i l'OBC, dirigits per Marta Gardolinska. Entrades a palaumusica.cat.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Temps de tertúlia. El primer cafè amb...
Irene Pardo, presidenta de les noves generacions del Partit Popular a Catalunya.
L'advocat Toni Picó. Judit Caselles, cap de política de Ràdio Estel.
Vinga, va, doncs seguim en aquest temps de tertúlia, quan passa gairebé un minut de 3:15 del matí. Moltíssima teca sobre la taula encara. Toni, veia que parlàvem tot just fa un moment amb el senyor Portero i no paraves d'apuntar cosetes, per tant...
No, jo crec que ens ha situat molt clarament.
Jo crec que sí,
no?
Que era el que pretenia un dia com avui, per tant...
Podem estar d'acord, no podem estar d'acord, però ens ha situat bé en aquest entramat que és molt, molt complexa, no? I que jo penso que en el futur encara serà més complexa. I m'explico, no? Una primera constatació que jo crec que és important, no? A Europa continuem deixant a Estats Units la protecció i defensa de la Unió Europea. O d'Europa, perdoneu, d'Europa, no? Clar, això no és una bona notícia. A priori no és una bona notícia, i de fet està passant, no? Si a més a això li sumem que Trump pot ser el següent president dels Estats Units, això alterarà les coses, i les alterarà de forma important, no? I a més ens explicava molt bé la persona que ha intervingut, no? Trump no pretén ser el comissari de la Unió Europea. I, per tant, aquí haurem de fer alguna cosa. Però, clar, si també teníem en compte que a principis de juny tenim eleccions a la Unió Europea i tot sembla indicar, no?, tot sembla indicar que hi haurà un gir important cap a la dreta i ultradreta, no?, això també pot tenir conseqüències, no?, en la posició de la Unió Europea. Per tant, a mi em creen molts dubtes, em generen molts dubtes, m'encanta la geopolítica, m'encanta, però la trobo molt complexa i s'han de tenir en compte moltes, moltes coses. La segona, Putin està molt fort a Rússia, molt fort, molt fort. Ningú es planteja en cap cas en aquests moments fer fora Putin. Això traiem-nos al cap, eh? Aquí hem estat tots seguint el tema Navalny absolutament, dins de Rússia no. Dins de Rússia no. Fins i tot, els sectors oficials de Rússia, que són els majoritaris, consideraven que Navalny estava pagat per les forces exteriors, no?, de Rússia. Per tant, credibilitat dins de Rússia en tenia molt poca, o per sectors molt, molt petits, com ens deien, també, no? Tercer punt que a mi em sorprèn una mica i m'ha agradat també el comentari que han fet, no? Les últimes declaracions del secretari general de la OTAN. El futur d'Ucrània està a la OTAN. Insistir, entenc que s'insisteix en aquest sentit, no? Però això també té conseqüències, o continuarà tenint conseqüències, sense cap mena de dubte. A punts ràpids, sense explicar gaire.
Irene.
Doncs la veritat que jo no tinc molt a afegir, perquè és un tema del qual crec que ens hem desenganxat uns quants, no? És a dir, ara off the record ho estaven comentant, que alguns deien que això duraria dos dies, perquè, no?, Ucraïna, un país petitet, front un monstruo com Rússia, no? I vam seguir molt al principi, però és com que ara, no?, sembla que els mitjans de comunicació han corrit un tupido velo amb tot això, i ens hem desenganxat una mica. Sí que és veritat que les últimes setmanes ha estat una altra vegada a primera fila, pues, doncs, per tot el que està passant, no? Perquè si va començar a Ucrània, doncs, amb molta força, gràcies al suport que rebia tant de la comunitat europea com als Estats Units, no? I semblava que feia front a Rússia o almenys parava els cops de Rússia, doncs ara estem veient com Ucrània, doncs, està reculant en aquest sentit i està perdent molta força fins al punt, doncs, que hem vist com Zelensky estava denunciant a la comunitat internacional com està amb aquesta falta de suport, no? Jo el que sí espero i de més és que aquesta guerra es posi fi. No sé si amb certes declaracions, com apuntava el Toni, fan molt de favor en tot aquest conflicte bèl·lic, però crec que ja dura massa. I el que tots esperem és que al final, doncs parin en algun moment, no? Hem de recordar tots els refugiats i tots els exilis de milions de persones d'Ucrània, no? Que en el nostre país també hem rebut a moltíssima gent i és un no parar, no? A més de, doncs, com ha quedat el país totalment destrossat. Jo espero que també als Estats Units, que és la primera potència a nivell mundial i té molt a veure amb totes les decisions polítiques i sobretot els seus llaços amb Rússia i també amb Xina, doncs posin de la mà per, sigui qui sigui, no? Per pues, que això comenci a parar.
Judit.
Sí, aquí també recordem que un dels principis que demana Ucraïna, no, per arribar a un tractat de pau és que Rússia marxi de les seves fronteres i això no passarà. I òbviament el que fa pinta és que el conflicte va per llarg. Els 30.000 morts que deia Zelensky, no, de per part de soldats, segur que són... Jo tampoc m'ho crec. O sigui, són molts més i si més no, segur que amb nombre de civils puja la xifra...
Diu que en una guerra el primer que perd és la informació, eh?
Totalment.
Bueno, això és...
I és que doncs fa un any, eh? D'aquesta guerra, fa un any. Llavors, pinta malament la cosa, o sigui, no...
Pinta per llarg, eh?
Pinta per llarg i
a més que estan fets
cruesa.
D'una altra pasta, eh? Tota aquesta gent, és a dir, aquesta, tant la gent de l'Europa, no sé si és per la història, no?, de tot el que han sofert al llarg dels últims segles, no?, que veiem que per una qüestió territorial, que això ens han de fer reflexionar també a vegades, no?, un tema d'un nacionalisme, òbviament, molt diferent del que nosaltres estem acostumats quan parlem de nacionalismes, no?, però un tema, aquest, no sé, sentit territorial de les seves fronteres, del seu territori, de la seva història, com a la vida li donen tan poca importància a ells mateixos també que són capaços de defensar la seva ànima i cos el temps que faci falta, no?, per una qüestió territorial, uns i els altres, i bueno, per no parlar del senyor Putin, que òbviament crec que li falta alguna cosa dintre seu, no? Però hem de pensar que si això no para també és per la seva forma de ser com a societat, no? Jo toco fusta, no? I no vull fer aquestes comparacions, doncs no m'agrada fer-les, però si posem el que està passant entre Ucrània i Rússia, amb uns altres països d'Occident, imagina't, Espanya o França o Alemanya, actualment, això no hagués arribat on ha arribat, no? I són capaços, la societat civil, de sortir al carrer, d'armar-se ells mateixos, no?, de sortir a lluitar com si es tractessi d'un exèrcit, no?, però en veritat són ciutadans normals i corrents com nosaltres, no? Gent que es queda en el seu propi país mentre les seves dones i els seus fills marxen. És a dir, hem d'entendre també una mica la conjuntura social d'aquests països.
Per cert, un altre conflicte que ha arribat de ple casa nostra i ha tocat el Mobile World Congress és el conflicte Israel i Palestina. I ara em diran, per què ho diu això el Joan, que s'ha tornat boig? No, per unes declaracions de Decolau.
Que en aquesta ocasió es produeix la grandíssima hipocresia europea, que així com en anys anteriors, quan Rússia va invadir Ucraïna i tots ho vam rebutjar, immediatament es van aplicar sancions generalitzades i Rússia no va poder participar en el Mobile World Congress, doncs és una vergonya i una grandíssima hipocresia que en canvi no es faci el mateix amb Israel, on la situació és encara més greu que a Ucraïna perquè estan assassinant a moltíssima més població.
Irene.
Esta senyora ja no hi era. No, bromes a part, perquè el tema és seriós. Jo no vull comparar el conflicte de Rússia i Ucraïna amb Israel i Palestina perquè són dos conflictes totalment diferents. Òbviament, els dos conflictes porten una manta de morts darrere increïble des d'Ucrània, Rússia o Israel i Palestina, i sobretot el que estem vivint a la Franja de Gaza, on estan morint milers i milers de persones innocents, civils i sobretot nens i nenes. Això és esgarrifós. Però, òbviament, i jo no sóc una experta en temes geopolítics, també m'agrada molt, però no hi entenc, que és molt complexa, com deia el Toni.
No volia parlar tant del conflicte, no, sinó volia transportar-ho cap al mobile.
Però sí que és veritat, cobrament, a Netanyahu se li han donat molts avisos ja, però el conflicte ve perquè en aquella zona, a la Franja de Gaza també, i Palestina, que ja fa més de 100 anys que dura el conflicte, el que passa que no de la forma que estem veient ara, hi ha una organització criminal terrorista. I s'intenta lluitar contra aquesta organització criminal i terrorista. Òbviament, jo no estic d'acord de com s'està fent. Òbviament que no estic d'acord com s'està fent. Però els principals víctimes de la Franja de Gaza no són per culpa d'Israel, sinó pel propi Hamas, que és aquesta organització terrorista, que utilitza a la seva població civil, a la seva societat, per fer front a aquestes qüestions, no? Òbviament, crec que les actuacions de Netanyahu i de més, doncs, són molt qüestionables i s'haurien de qüestionar, també. Però el que no podem fer és blanquejar el que està passant també a la Franja de Gaza amb Hamas, ni podem blanquejar Hamas, que és el que està passant també amb molts partits polítics.
Sí, com sigui, Judit, ha arribat a casa nostra el mobile.
Sí, un any més. Un any més.
Amb números que no superen els de la prepandèmia, però si costen, que déu-n'hi-do, eh?
460 milions, no?, d'impacte econòmic a la ciutat de Barcelona. A veure, és evident que és un impacte molt notori, que òbviament tenir un certamen com el Mobile doncs sempre és una bona notícia, jo crec que per Barcelona, perquè també doncs posa la ciutat en el mapa doncs de l'avantguàrdia a nivell tecnològic.
Perdoneu, que acabo de saber, ara que en parlàvem de tot plegat, perdona, Judit, el primer ministre palestí acaba de presentar la seva dimissió i la de tot el seu govern en protesta per la situació el que està passant a la Franja de Gaza i a Cisjordània. Això acaba de passar ara mateix.
A veure, al final, un apunt molt ràpid, però si hi ha persones que estan disposades a arriscar la seva vida és perquè, òbviament, no és només per uns ideals, sinó jo crec que és perquè vols evitar aquesta invasió i perquè consideres que és una situació totalment injusta. Llavors, vull dir que, òbviament, ningú vol anar a la guerra, ningú vol morir, ningú vol veure els seus familiars, que els està passant res, però jo crec que en aquest cas és perquè tu lluites contra una invasió que et sembla injusta, no? Contra tot això. Llavors, bé, no és gens fàcil, perquè, a més, moltes vegades sempre qui té a perdre és el que té menys capacitat armamentística. Mm. O sigui, això, sigui les coses com siguin. I tornant al mobile, això, òbviament, és un impacte molt notori. Sempre se sap, no?, que els hotelers doncs, tenen molt bones... Molt bones dades econòmiques, també la restauració, també els taxistes, o sigui, òbviament, l'impacte és molt notori. Ara bé, també, òbviament, que hi hagi també doncs, una correlació entre els treballadors també de l'empresa seria un gest que no hauria de ser honorable, sinó que hauria de ser, perquè si al final tu tens uns ingressos molt més elevats i tot això és gràcies també que tens una plantilla que pot donar-te uns bons resultats i que pot donar resposta en aquestes circumstàncies. Per això jo vull dir que també hi hagi un repartiment de la riquesa i que no sempre tots els beneficis que venen d'un certamen com aquest doncs quedin només en els grans propietaris de la restauració, dels hotelers. O sigui, penso que també doncs, perquè no hi ha un benefici econòmic també doncs, per als treballadors de forma directa.
Toni.
Jo acabaré com has començat, en aquest sentit. No. I fent una reflexió que no l'entenc molt bé, però no l'acabaré tampoc la reflexió. És la primera vegada en molts anys que els taxistes no han fet vaga o no han amagat en fer vaga amb el mobile.
Sí, és veritat, s'han queixat de les BTCs de nou. Però...
Sí, i coincideix, a més, en el primer any que Colau no és alcaldessa de Barcelona.
I mira que el gremi dels taxistes estava amb Colau. No s'entén absolutament res, això.
Totalment. Per tant, per què? No ho sabem.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do.
És una bona reflexió.
És que obriré un meló i... Irene, tornaràs la setmana que ve?
Doncs no puc. Estic a Brussel·les.
Doncs, com que no pots perquè estaràs a Brussel·les, no passaràs per Waterloo.
Sí, no, és que saps què passa? Si tingués el poder d'agafar-lo per les orelles i portar-lo, sí, però com no tinc aquest poder, llavors no cal.
Ah, va. Clar, la pico i després em queixo.
No hem parlat del cas Koldo ni Ábalos,
Em sabries fer un titular del cas Koldo i Ábalos? Un titular.
Un titular, és que això mereix hores i hores de ràdio. Joan, no em pots fer això a l'últim minut de la ràdio.
Mira.
No, el que sola et puc dir és que em sembla una vergonya l'entrevista de la Ábalos que va fer l'altre dia a la televisió, dient al titular de si fora ministro sí que dimitiria, però com és diputat... No, escolta, tens un càrrec públic i sota el teu mandat, encara que no estiguis acusat, has tingut una persona que a dia d'avui està imputada per un cas de corrupció. I el senyor Sánchez, tota aquesta quadrilla que està salpicant, eren sus primeres espades. És a dir, el senyor Sánchez va arribar a la presidència del Partit Socialista de la mà de Santos Cerdán, Ábalos i Koldo.
Va, que vagi bé. Gràcies a tots tres, que vagi bé.